Radio Astel. Crims. O gairebé.
Ja tenim amb nosaltres el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez, que ens acompanya normalment també en aquesta secció, en aquests crims o gairebé de la caravana. Xavier, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Abans, però, com sempre, Núria, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier ens porta el cas del nord-americà Edmund Kemper, que va actuar durant els anys 1972 i 1973. També l'anomenaven simplement Ed, i després de conèixer els assassinats, la premsa el va batejar amb el sobrenom de l'assassí de les col·legiales. És probable que aquells que sigueu seguidors de la sèrie Mindhunter, que s'emet a la plataforma Netflix, ja el conegueu. Interpretat per l'actor Cameron Britton, qui porta la petita pantalla i amb una realitat esfraïdora, la manipuladora personalitat d'aquest perillós assassí en sèrie. Kemper va esdevenir un dels subjectes d'estudi per l'FBI, tal com es veu a la sèrie, i va formar part dels agressors violents entrevistats per poder elaborar els seus primers estudis de perfils criminals. Kemper va despertar l'interès de l'FBI no només per la serialitat en els seus homicidis, en què totes les víctimes van ser noies joves, sinó per la brutalitat en els seus crims i per la manipulació que utilitzava per aconseguir enganyar-les. A la sèrie Mindhunter, al igual que a la vida real, Kemper tenia una presència física imponent, pròpia del seu gran físic, tot i la seva conducta pacífica, gairebé infantil, però que en realitat guardava una fosca i torturada personalitat que deixava anar tan bon punt agredia a les seves víctimes.
Gràcies, Núria. Fins ara. Xavier, comencem pel principi, com deia aquell. Qui era Edmund Kemper?
Pues Edmund Kemper va néixer a Burbank, a l'estat de Califòrnia, el 18 de desembre del 48. Criat per una mare molt estricta i els seus avis, el seu pare viatjava per feina i va representar un paper testimonial a la seva educació. Aquí ja comencem a trobar-nos una miqueta, perquè a vegades el factor que no hagi un dels progenitors, una persona, diguéssim, que faci aquest paper, acostuma a ser bastant recurrent en aquest tipus d'agressors. Ja fa temps que en aquest programa va parlar de Jeffrey Dahmer.
Sí.
Val? Doncs aquest també tenia el tipus de pare ausent. Val? No tenia aquest referent, diguéssim, patern o aquesta altra part que podia estar més per l'educació del nen, i això va provocar, bueno, va ser un dels elements, va ser un condicionant més d'aquest tipus d'agressors, que no tenia aquest tipus de relació familiar normalitzada. Quan ella era petit, jugava amb les seves dues germanes. Això que he explicat abans ja és una red flag que tenim, que a vegades sempre em pregunta, escolta, quines són les senyals, d'on ve això? Que un dia, si vols, parlem sobre això.
Si us plau.
Parlem de com es construeixen aquestes persones. Vale?
Sí, estaria molt bé.
Sempre m'ho preguntes, i de forma individual és més complicat, perquè, ostres, com estructurem aquesta persona, no? Però a nivell global, els agressors estan estudiats en grups, i llavors va molt bé perquè podem parlar de característiques generals.
Per tant, hi ha formes generalitzades
d'analitzar-los.
D'analitzar-los, eh?
Sí, perquè molts tenen psicopaties i això és complicat d'integrar. Les persones amb psicopaties, jo no diré mai que són irrecuperables, però és molt difícil de tornar a adaptar a la societat.
Doncs ho farem això un dia perquè em resulta molt, molt, molt interessant. Abans, però, ara em deies, quan era petit,
jugava amb les seves germanes a simular la seva pròpia mort.
Vaja.
Ell sentava en una cadira mentre les germanes simulaven la seva mort per cadira elèctrica. Ja estem trencant una mica aquesta normalitat, aquesta barrera de joventut entre la vida i la mort. Ja s'aixeca un altre red flag.
Hi ha alguna cosa que no va bé.
Aquí hi ha una cosa que no va bé. Aquí al terrat hi ha una cosa que ja no funciona. La seva relació familiar sempre va ser complicada, sobretot amb la seva mare, que era molt estricta i severa amb ell. Amb les seves germanes mantenia un tracte el més cordial, almenys als inicis de la seva criança. La seva mare jugava un paper molt important en les fantasies homicides de Kemper. Ella era una dona molt estricta i de moral conservadora i tractava el seu fill amb menyspreu i no dubtava en utilitzar maltractaments per educar-lo. Es veu que els maltractaments cap a ell eren habituals i era molt dura cap a ella.
Això també és en relació amb el que deies al principi del pare ausent, no?
Sí.
El maltractament també sol ser definitori?
Sí, el maltractament o una educació excessivament severa també són particularitats que succeeixen alguns agressors i que es repeteixen. Ja, a poc a poc ho direm, però a poc a poc es va construint la màquina, amb petites peces. Era habitual que la mare el fes dormir al soterrani de la casa. Cuidao. Ja l'estàs separant de les germanes, l'estàs fent un tret diferenciador, no només el maltractament que tu li dones, sinó que, val, la fiques cap a baix. I perquè tenia por que a les nits ell pogués agredir sexualment a les seves germanes, que ja era la condicionant que tenia la mare. A pesar de tot això, la por de la seva mare i l'excés de disciplina, Kemper estava lluny de ser una persona, diguéssim, amb un nivell d'aprenentatge amb dificultats. Uh-huh. Per què vam trobar? Vam trobar que aquest petit noi, amb unes proves a l'escola, va demostrar que era un geni encobert.
Vaja.
A pesar de l'aparença que té de 2 metres, un tio tranquil, amb cara de pàmfil, s'amaga un coeficient intel·lectual de 145.
Déu-n'hi-do.
Molt per sobre de la mitjana.
Déu-n'hi-do.
Les ments més intel·ligents a vegades són difícils d'educar, uh-huh, perquè són ments que necessiten molta experimentació. I el sistema no està preparat per aquest tipus de ments, i menys en aquells anys 70.
Uh-huh.
Una cosa curiosa és que està obsessionat per l'actor de cinema John Wayne, el qual va arribar a considerar el seu ídol i probablement un referent patern a que seguir. Per això va intentar forjar-se una carrera com a agent de policia que no va arribar a aconseguir. El primer crim d'aquest senyor no va ser amb una persona humana. Tot i el seu potencial, Kemper mai va sentir-se comprès, uh-huh, a la ciutat on estava. I inventat més per la curiositat que per un incipient instint homicida, va cometre el seu primer crim, que era amb el gat xiamès de la família.
Ai.
Va enterrar el gat al pati posterior i després el va desenterrar i va jugar amb ell. Tal. Què demostra això? Una altra bandera vermella, que és la manca d'empatia cap als animals, uh-huh, o cap al patiment. Val? Això ja...
I ens indica, Xavier, ara ens deies, volia arribar a forjar-se una carrera com a policia perquè el seu gran referent havia estat John Wayne.
Sí.
Jo ja sé que és fer hipòtesis. Vinga, i que juguem ara a fer una mica novel·lesc. Si ho hagués aconseguit,
sí,
tu creus que s'hagués paralitzat la seva etapa que el va portar a cometre crims atrossos?
Crec que no, i més endavant veuràs per
Val.
Què. Veuràs per què. Jo hagués donat, en tot cas, més eines... per exercir el control, que ara veurem que també feia.
Uh-huh.
Passem al primer crim real. Temps després, es coneixeria Kemper com un assassí d'autostopistes, però abans de decidir començar, va decidir fer-ho amb algú més pròxim amb ell. Com ja hem dit, el seu pare, electricista de professió, va abandonar el nucli familiar per traslladar-se a Los Angeles.
Uh-huh.
Ell anava d'aquí cap allà i durant un temps Kemper va estar vivint amb ell. La qual cosa el va, diguéssim, normalitzar. Però al cap d'un temps va tornar a marxar i va deixar a càrrec dels avis. Què passava? Que l'àvia era igual o més estricta que la mare. I diguéssim que el maltractava psicològicament més o menys igual que la mare.
Uh-huh.
El primer homicidi el va realitzar sobre dels avis. A poc ja veiem que construïm aquesta peça. Manca de referents, maltractament, incomprensió, no encaixava, tal, tal.
Uh-huh.
Val. La toxicitat d'aquesta relació va provocar que penses, ostres, què passaria si jo matés a la meva àvia? Els pensaments recurrents d'aquest tipus homicides no són positius.
Clar.
Val? Perquè forgen una idea que pot passar a la realitat. No té per què passar, però forgen una idea.
Uh-huh.
Què va fer? Pues, finalment va acabar matant a la seva àvia amb una arma de foc.
Val. Et torno per aquí un moment.
Sí?
Quina és la línia vermella,
sí,
que separa que qualsevol ciutadà normal,
sí,
pugui arribar a pensar en un moment donat perquè s'ha emprenyat amb algú, hòstia, que et mataria. Eh? Això, allò,
sí,
això ho hem pensat,
vinga,
tots.
A l'impuls aquest.
A l'impuls de fer-ho.
Uh-huh. Moltes són també les barreres socials que nosaltres tenim, l'estructura social.
Val.
El concepte de la diferència entre el bé i el mal, tot aquest tipus d'ideologies més potser teòriques,
uh-huh,
però que cal dintre nostra. És molt important l'estructura i els valors socials de la persona. També hem de comptar que no tingui cap trastorn mental, que no tingui cap deficiència, etcètera, etcètera.
Uh-huh.
Però si una persona, diguéssim, que no té aquests problemes, però té uns valors, és més resistent a això.
Val.
Vale? Bueno, va assassinar la seva àvia i també, de retruc, va matar l'avi. L'avi no el volia matar, perquè uh-huh, es portava ben vell, però no volia que el seu avi tingués la presència de l'àvia morta i li avergonyia aquest succés. Llavors també va acabar matant l'avi.
Déu-n'hi-do.
Sí. Els metges i psiquiatres van analitzar la ment d'Edmund i li van diagnosticar esquizofrènia paranoide,
uh-huh,
que acostuma a ser la més freqüent del món. I està caracteritzada per dominis delirants relativament estables i al·lucinacions auditives i visuals.
Uh-huh.
Així que va ser internat durant alguns anys a l'ala psiquiàtrica de l'Hospital de Tascadero de Califòrnia, i allí és on Kemper va emprar tota l'astúcia, aquest 145% d'intel·ligència,
uh-huh,
per poder enganyar i superar els tests d'intel·ligència per poder sortir d'allà.
Que recordem, un 145 és una barbaritat. Eh?
Una barbaritat. Una barbaritat. Jo no el tinc segur.
Aquí em sembla que...
Saps? aquesta, diguéssim, capacitat d'embaucar o de manipular, la mateixa que Fàtima parla de Joaquín Ferrandiz, el de Castelló,
sí,
que va ser empresonat per violació i que ningú se'l creia perquè era un tio encantado, pues Edmund Kemper el mateix. Val? També es repeteix aquestes coses. Aquí comencem en la primera vegada que va traspassar la barrera, bueno, ja l'havia traspassat amb els avis, però va començar a agredir a persones que eren del seu entorn, que eren noies que feien que eren autostopistes.
Val.
Per raons òbvies, la relació del jove amb la seva mare no era la millor del món i ell va tornar a casa seva amb la seva mare. La seva mare ja s'havia casat i divorciat dues vegades. La mare despreciava, en certa manera, els homes i sobretot el pare de l'Ed. Tenia una relació convulsa amb el sexe masculí. I ella defocava totes les seves frustracions en el seu fill, que era un representant de masculí. Totes les discussions que tenia la seva mare, ell sempre deia en les entrevistes que li feien, deia, jo que hagués colpejat abans a la meva mare o l'hagués fet més mal, si hagués sigut un home. Però el fet que fos una dona em frenava. Llavors, ell què feia? Feia el que se'n deia ir a desplaçar. Tota aquesta frustració cap a la seva mare l'embocava cap a fora. I què m'ho va fer? Agredint a noies que feien autostop. Una cosa important de l'Ed i en la primera víctima que es dona, les dues noies que recull primerament i les agredeix i les assassina, és com ho va començar a fer, com es va començar a perfeccionar ell. Ell anava amb el seu cotxe, anava a les autostopistes i quan les veia es parava. Llavors, ell en entrevistes ho confessava, no? Deia, jo m'adonava que la meva aparença les intimidava i que si parava molt ràpid quan les veia no volien pujar perquè els feia por. Llavors, què vaig fer? Vaig començar a aprendre sobre això. I si feia que parava el cotxe i deia, és que tinc molta pressa, vaig treballar, bueno, vinga, va, pugeu, va, no sé què, això aleshores guanyava confiança. També va aconseguir una ganxina de la universitat que se l'enganxaven allà. I llavors això prestava confiança a les noies i es pujaven al cotxe. Un cop pujaven al cotxe, ja estava. Les primeres víctimes van ser dues noies que feien autostop de 18 anys i les volien que es portava al campus i ella les va carregar en el cotxe amb aquestes artimanyes que et dic que feia, amb aquest subterfugi. I un cop allà va parar a un descampat, a una la va lligar, l'altra la va ficar al malate. No entrarem tampoc en moltes descripcions, però la qüestió és que...
Bueno, era un assassí molt dur, eh?
Molt dur, era molt dur. Les assassinats eren molt durs. Després va mantenir relacions a posteriori, bueno, molt dur, molt dur. Aquesta mateixa pràctica la repetiria amb altres diverses víctimes fins a l'especial rellevància de l'Aco, noia de 15 anys, de qui, bueno, va guardar, diguéssim, el cap de la noia en el malater.
Déu-n'hi-do.
Per què comento aquest del cap en el maleter? Perquè va ser el mateix dia que el tio va anar a que li donessin l'alta definitiva als psiquiatres.
El mateix dia?
Sí, senyor. Aquell mateix dia li van dir que està totalment i absolutament recuperat de la seva esquizofrènia paranoide.
Et torno per un altre segon per preguntar-te, i això és evident que és opinió d'un professional, però és opinió, això és un error del centre psiquiàtric, bueno, o és que ell ho feia... Ara,
és que estem parlant... Clar, els tests són generals i estan preparats per detectar aquest tipus de conductes, però que estem parlant d'una persona que no és normal. Estem parlant d'un 145 d'intel·ligència.
No, estem parlant també dels anys 70.
Clar,
com d'aquí.
Correcte. També, anys 70. Vull dir que no tot estava tan perfeccionat. Val? Ara segurament seria més complicat d'esquivar aquest tipus de coses.
Val.
Bueno, la nit de la catarsi, no? La nit, diguéssim, que ho va canviar tota la seva vida. Ja portava 8 víctimes en total abans, i en una sola nit Kemper va arribar a la conclusió de que tot ja s'havia acabat, no? Finalment es va enfrontar amb la seva mare, que era la que havia provocat o la que havia alimentat o estructurat o creat aquella persona que era ell, la persona fosca que era ell, i una nit, després d'una forta discussió, Kemper va matar amb una arma blanca la seva mare. Va realitzar la mateixa acció que havia fet amb l'any de 15 anys, que va ser decapitar-la.
Déu-n'hi-do.
I va tenir, el curiós d'aquest cas, si m'ho dic que és curiós, va estar durant hores cridant al cap de la seva mare.
Déu-n'hi-do.
Va tenir tot allò que tenia dintre de rancor cap a la seva mare.
Clar, no? Això ell després ho explica, eh?
Sí, sí, sí. Les entrevistes amb ells, si algú vol saber més d'aquesta persona, estan a la xarxa i són impressionants. Ho explica en tota la cama del món. Després també tu veu podcast, a la sèrie de Mindhunter també surt molt significat aquesta persona, ho explica també molt bé. Vull dir,
clar, com algú que ha comès una atrocitat tan bèstia ho pot explicar amb una tranquil·litat tan nostrada?
Perquè per ell aquest sentiment... Mira, la manca d'empatia amb els animals. No té aquesta empatia que tu i jo podem tenir de patir o de penediment o d'arrepentir-se d'alguna cosa. Això no existeix en ells.
Val.
Val? Això és el que a vegades... bueno, és característic de la psicopatia. Amb aquest crim acabaria per delatar-lo, ningú es creuria coneguda l'anima versió tenint la seva mare que ella un bon dia decidís marxar a desaparèixer de casa. Per això i Kemper va dir una coartada que va fracassar. Va aprofitar la visita de l'amiga de la seva mare, que venia a veure com estava la seva amiga, també per assassinar-la, si això no és suficient. Va dir, vinga, va, tots calen al sac. Això també va dificultar que s'escapés d'això. La mort de la seva mare, i aquest és el punt d'inflexió d'aquest cas, no? Va ser el punt final que li va drenar les ganes de continuar matant. Uh-huh. I per això va acabar lliurant-se ell mateix a la policia.
Déu-n'hi-do.
Kemper es va convertir en una figura mediàtica. Va ser condemnat a cadena perpètua l'any 73 a la presó estatal de Vacaville sense cap possibilitat de concedir-li cap mena de llibertat condicional.
Ara em deies, es va convertir en una figura mediàtica i ell va confessar-ho tot plegat, però em dóna la impressió que no estem davant d'un assassí d'aquells que se'n van a glòria dels seus assassinats.
Hauries de veure les entrevistes.
Val.
Una miqueta. Saps? No presumeix, no fa ostentació.
Això aquí vaig,
sí,
eh?
Sí, ho explica amb molta tranquil·litat. I com si ell ho tingués motivat. Uh-huh. Que, bueno,
no estem davant d'un assassí tipus... ara em sortirà el nom, home. L'esbudellador... Jack l'esbudellador, per exemple.
No feia notes a la policia...
Que n'hem vist uns quants...
No feia notes a la policia, ni comunicava amb ell, ni volia... Soc més intel·ligent que la policia... No, aquest no anava d'això. Ell va acabar matant... potser, si hagués matat des de bon començament la seva mare, uh-huh, allò que diuen, morto el perro, morto la ràbia, s'hagués acabat perquè és la persona que me la pensava. Però la seva educació no li permetia acabar amb la vida de la seva mare. Uh-huh. Fins que al final ja, bueno, va ser tan desbordant que va acabar matant-la, no?
Vale. Em deies, Kemper es va convertir en figura mediàtica,
sí,
no?
Peculiarment, Kemper s'ha convertit en una figura mediàtica dintre de la presó.
A dins també, eh?
Sí, això és fort. El primer dels motius, que ha arribat a guanyar diversos guardons pels milers d'audiollibres als quals l'assassí en sèrie ha posat veu a la presó. Tenia una veu radiofònica, eh? No sé si és que teniu aquesta veu...
Compte aquí.
També teniu un tret psicopàtic, no? Però si la veu, a la sèrie ja el caracteritzen, però a les entrevistes també teniu una veu totalment molt forta, molt greu i molt això de radiofònica, en diuen, no? Va col·laborar amb associacions d'ancians secs, on els enviava audiollibres, creava audiollibres, i va rebre l'agraïment i inclús un premi d'aquests col·lectius i associacions de secs.
Mare Déu.
Imagina't. L'altra de les raons és que Kemper és una de les entrevistes més importants del criminal Robert Ressler, que és el que va crear l'unitat de conducta als principis de l'FBI,
sí,
juntament amb John Douglas, que va ser l'altre creador. El que vegin la sèrie, Ressler és el veterà,
val,
i el John Douglas és el friki jovenet. Pues aquest és el John Douglas.
Friki jovenet, eh?
Sí, friki jovenet. Recollida en el llibre Mindhunter, després s'ha convertit en la sèrie d'èxit de la plataforma Netflix, com ja del començament, una sèrie en la qual Ed és un dels habituals de la primera temporada, encarnat per l'actor de forma, meravellosa, de Cameron Brighton.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Em deies que va ser condemnat Kemper a cadena perpètua sense cap mena de possibilitat que li concedissin la llibertat condicional.
Encara està viu.
Encara dia avui és viu, eh?
Sí, tindrà uns 70 i escaig cap a 80 anys aquest home.
Déu-n'hi-do. Persones així, és a dir, si nosaltres creiem com a societat, jo dic en el nostre país, com a mínim, si no també a tota Europa, creiem molt en la presó com a eina de reinserció. En un cas com aquest, hem de creure en la reinserció?
Jo sempre ho dic, eh? Jo soc criminòleg. Per tant, jo crec en la reinserció i en la reeducació. Jo hi crec. Una altra cosa que podríem debatre en un programa, si la reinserció està escrita en un paper o està aplicada a la realitat. I quines són les mesures per reinsertar els delinqüents? Que això s'hauria de parlar. Quines són les... Com reinsertem a una persona amb aquest perfil? Hi ha perfils que són menys reinsertables a la societat.
Clar, un tio que saps que et pot estar enganyant,
sí,
no? I que ho ha demostrat més d'una vegada,
clar,
doncs, ostres, compte aquí.
Clar, els agressors sexuals, que acostumen a fer-ho potser més d'una vegada, no permeten, és a dir, si no passen per un programa de reeducació, no acostumen a tindre molt grau de reinserció a la societat.
Xavier Álvarez, perfilador, criminòleg, ho deixem aquí. T'emplaço a fer un dia aquest tipus de secció que comentàvem abans sobre aquests, sobre aquests perfils. Xavier, moltíssimes gràcies. Fins la propera, que vagi molt bé.
Vosaltres. Adéu-siau.
Ràdio Estel.